Són les dues, hora d'obrir l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Marc i Joan.
Bona tarda i benvinguts un dia més a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell. Ja ho sabeu, fins les 3 fent-vos companyia i actualitzant tota la informació esportiva de la ciutat, que avui, ja us aviso, en tenim i moltíssima. Començant per una notícia d'última hora, i és que el capità del Centre d'Esports Sabadell, Miguel González, està gairebé descartat, pràcticament descartat, per visitar diumenge el Villarreal B. Una mala notícia, una més en aquestes últimes hores de l'actualitat del Centre d'Esports. En tot cas, d'aquí una estona ampliarem aquesta informació. En el dia avui, que ens visitarà un equip, una entitat, un club que fa anys que dona guerra aquí a la ciutat. De fet, es va fundar l'any 2014 i ara compleix ja el seu 5è any de vida. Parlem del Sabadell Rugby Club. Avui ens visitaran dos dels seus membres del primer equip masculí. Parlarem amb ells de l'actualitat de l'equip, sobretot perquè aquest cap de setmana comença la competició. I és que, de fet, aquest cap de setmana comencen un munt de competicions. Tot seguit les ampliarem i les repassarem. Però, com us deia, benvinguts als protagonistes del Sabadell Rugby Club, que d'aquí una estona els tindré asseguts aquí a la taula de Ràdio Sabadell, aquí a l'Estudi 1, i com sempre, parlant de l'actualitat informativa de la ciutat de Sabadell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb Antoni González al control tècnic, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Repassarem l'actualitat del Sabadell amb aquesta última hora de la no recuperació de Miguel González per al partit de diumenge, una nova edició del millor any arlequinat de la mà del Pau Vituri. Rebrem, com us deia, dos hostes de luxe, el Bernat Sust i el Daniel Marcos del Sabadell Rugby Club, que aquest cap de setmana, com dèiem, comença la Lliga, i avui també waterpolo, handbol, futbol sala, tenis taula, natació, tenis... Vaja, que tenim molta teca.
I fora de l'hotel?
El Barça segueix líder de primera divisió, tot i patir ahir la primera derrota de la temporada contra el Leganés. Els blaugrana es van avançar al marcador a la primera part amb un gol de Coutinho, però el conjunt madrileny va capgirar el resultat amb dos gols en poc més d'un minut. Els de Valverde, això sí, es van veure beneficiats per la derrota del segon classificat a la Lliga, el Real Madrid, per 3-0 al camp del Sevilla. Jugats ahir també a primera, Atlètic de Bilbao 0, Villarreal 3 i València 1, Celta de Vigo 1. Avui es tanca aquesta sisena jornada intersetmanal a la primera, amb un Alavés Getafe i un Valladolid Levante a les 8 del vespre, i a les 10 de la nit el Girona, que rebrà a Montilivi al Betis. En futbol femení, el Barça s'ha classificat pels vuitens de final de la Lliga de Campions. Les blaugrana van capgirar l'1-3 de l'anada contra el Vic Kazigur de Kazakhstan, guanyant 3-0 ahir al miniestadi. També s'ha classificat per aquesta ronda l'Atlético de Madrid, després de superar per 0-2 a la tornada al Manchester City. En handbol, el Barça es manté líder invicte a la Lliga Sobal. Els de Xavi Pascual van superar el Bidasoa Irún al Palau Blaugrana per 32-23. El conjunt basc era fins ahir el segon classificat a la general. En canvi, el Granollers va caure derrotat a la pista de la de Mar de León per 26-23. Aquesta és la primera derrota de la temporada a la Lliga dels Granollerins. I Madrid acollirà la final de la Copa Davis els pròxims dos anys. El nou format de competició, impulsat pel blaugrana Gerard Piqué, reunirà els 18 millors equips nacionals del món al novembre del 2019. Serà a les instal·lacions de la Caja Màgica. I avui arrenca la Liga Endesa de Bàsquet. Ho fa amb un partit entre el Barça-Lassa i el Gran Canària a partir de 2:15 de la nit al Palau Blaugrana. I un últim apunt de bàsquet femení, perquè la selecció espanyola ha accedit als quarts de final del Mundial. Espanya, amb 100 jugadores catalanes, s'ha desfet del Senegal als vuitens per 63-48. Els quarts els jugarà contra el Canadà.
Han parlat en les últimes hores
Sergio Busquets, segon capità del Barça, després de la derrota del seu equip al camp del Leganés.
Como he dicho antes, hemos de intentar ser un poco más sólidos. Al final, pues, estos pequeños detalles te quitan puntos y eso es lo que tenemos de intentar de mejorar.
Carlos Enrique Casemiro, migcampista del Madrid, explicant el perquè de la derrota del seu equip ahir contra el Sevilla.
Muy sencillo, yo creo que muy sencillo. Yo creo que la primera parte hemos regalado 45 minutos, no hemos jugado lo que estamos jugando todo el año, toda la temporada. Y bueno, sabemos que aquí es un rival muy difícil. Si nosotros regalamos 45 minutos, pasa lo que ha pasado. 3-0 y hemos regalado 45 minutos.
I Pierre Oriola, capità del Barça de bàsquet, sobre la visita del Gran Canària al Palau Blaugrana la primera jornada de Lliga.
Sí, ja comença l'UBO, la Lliga, a casa, primer partit contra un rival que no ha guanyat cap partit de la pretemporada, però que vindrà, doncs, ja ho ha manifestat, no? Vindrà amb la il·lusió i les ganes de guanyar el Palau i doncs, bueno, tot allà que hem d'intentar i hem de fer. Per sobre de tot és guanyar, fer un bon partit i començar bé.
I a les xarxes socials.
Una piulada avui de l'Eivissa, equip de segona B, anunciant que acaba de fitxar un nou entrenador. Es tracta d'Andrés Palop, exjugador del València, el Sevilla o el Villarreal, entre d'altres, i que també ha passat per les banquetes de la categoria, més concretament per la de l'Alcoyano, la temporada 2015-2016.
Avui celebra el seu aniversari.
Felicitem a l'exarlequinat David Batanero, ara a les files del Sundsvall suec, pel seu 30è aniversari. Felicitats, Bata!
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Caminem per feina, passen 6 minutets del punt de les dues del migdia a l'Hotel Suís, com us avançàvem fa uns minutets. Comencem explicant l'actualitat arlequinada que passa per aquesta última hora de l'estat físic de Miguel González, que pot ser la gran absència del centre d'esports a la final, o en la suposada final, diguem-ho així, va, que disputarà l'equip contra el Villarreal B. Tot fa pensar que Toni Salirat no podrà comptar amb el capità de l'equip per aquest transcendental duel de diumenge. Tot i que Miguel ha evolucionat favorablement de la seva lesió, el cert és que potser no ho ha fet tan ràpid com s'esperava i els temps de la lesió s'han allargat, segons ens informen des del club. Malgrat tot, el terrassenc no està descartat al 100%. Això sí, la realitat, les sensacions, és que Miguel no podrà disputar aquest partit. Avui l'equip ha entrenat, Miguel González, de fet, a part, ha entrenat al gimnàs i ho ha fet, això sí, la resta de l'equip pensant i amb els cinc sentits posats al duel de diumenge, un partit sempre complicat contra un Villarreal B que, a més, arribarà a la cita després de llaçar dues victòries consecutives. Per tot plegat, la plantilla és conscient de la dificultat del compromís, però avisa que en la situació actual no poden abaixar la guàrdia. Un dels que parla més clar sempre és Àngel Martínez, el segon capità arlequinat.
La setmana que ve serà complicat, però com qualsevol partit. Jo crec que tenim potencial suficient, tenim plantilla suficient per afrontar qualsevol partit, per anar a guanyar-ho, i tenim que demostrar això, no? Que tenim rasa i en aquests moments és quan es veu el que vol o el que s'amaga.
De fet, el migcampista gironí és conscient que l'equip a casa no està donant la talla. Això sí, la victòria al camp de l'Atlético Baleares fa creure a la plantilla que fora de casa també es poden sumar punts.
És el món al revés, no? Jo crec que aquí a casa estem fent molt bon partit, però per errades puntuals, per mala sort, sempre acabem capgirant i no hem tingut la fortuna de guanyar aquí a casa, que és on realment volem agradar a la nostra gent, l'oportunitat de jugar davant els nostres aficionats, però bueno, intentarem anar allà i lluitar per intentar aconseguir aquests punts que ens facin sortir una miqueta d'aquesta bassa a la que estem una miqueta.
Un Àngel Martínez que ha disputat tots els minuts de la temporada i que segueix sent un dels jugadors de confiança de Toni Saligrat. Un dels altres futbolistes que està rendint al nivell i també jugant-ho tot és Òscar Rubio, un dels veterans també de la plantilla i que no amaga que la situació actual s'ha de capgirar quan abans millor i començar a sumar victòries.
No sé si és lo millor o lo pitjor, al final és el que ens toque, no? I sabem que hem de canviar la situació lo més aviat possible i és aquesta setmana, no? No és igual qui t'ha tocat el Villarreal. Nosaltres hem de, ja t'he dit, aquesta setmana treballar més fort que mai, estar preparats tant físicament com mentalment com de joc i anar allí a per totes.
Un Òscar Rubio que juntament amb Àngel, Roberto i Aleix Coc ha jugat els 5 partits complets que es porten jugats fins ara a la Lliga. Lleidatà, un home amb experiència, demana també una mica de tranquil·litat, tot i que admet que la situació no és la ideal. El lateral arlequinat diu que mirar ara la classificació no serveix per gaire.
Mai miro la classificació, la veritat, no ho miro més que res, perquè al final el que compta és on estigui la última jornada, no? Ara sabem que anem malament, que estem malament, però bueno, al final és el que et dic. El que hem fet ja és passat, no pots fer-hi res, i l'únic que podem pensar és en el Villarreal, que és el primer partit que tenim per canviar el rumb, no?
Doncs aquestes són les paraules de dos dels jugadors més veterans de la plantilla del Centre d'Esports, d'Àngel Martínez, d'Òscar Rubio, i vaja, la notícia, però el que us avançàvem a l'inici del programa, aquest dubte més que seriós, gairebé descartat, Mie González per disputar el partit de diumenge a Villarreal. De fet, com us dèiem, el terrassenc ha entrenat avui al gimnàs, per tant no ha entrenat ni amb la resta de companys, així doncs, com us dèiem, complicat que el central pugui arribar, pugui disputar aquesta gairebé final, difícil de catalogar-lo així ja la sisena jornada, però el cert és que el rumb de l'equip doncs fa pensar que un mal resultat deixaria tocat el conjunt de Toni Saligrat. Un partit que, recordem, començarà a les 12 del migdia i que, com sempre, podreu seguir des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell. Un apunt molt ràpid, perquè avui just és quan s'ha fet oficial la presa de posició de Joan Soteras com a nou president de la Federació Catalana de Futbol, l'expresident del Sabadell, per tant, és ja doncs a tots els efectes màxim mandatari del futbol català, una presa de possessió que s'ha fet efectiva a la seu de la Federació Catalana i que, per tant, desitgem tota la sort del món a Joan Soteras, l'expresident del Sabadell i ara ja el president de la Federació Catalana de Futbol.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Doncs va, 4 minutets i arribarem a un quart de 3 de la migdia i us ho he de confessar, arriba una de les seccions que més m'agraden dels programes dels dijous. Ens acompanya en Pau Vituri i repassarem el millor any arlequinat.
El millor any arlequinat. Records de la temporada a la qual el Centre d'Esports va acabar quart a Primera Divisió.
La temporada 68-69, equips com el València, l'Atlético, la Real Sociedad, el Deportivo, l'Atlètic Club o l'Espanyol van acabar per darrere del Sabadell.
11 de joc de la segona meitat, contra de manual del Centre d'Esports. Arriba Ortuño des de la banda dreta, marxa de la seva marca, la posa ras al cor de l'àrea, lliure marca, remata del José Luis Garzón. Gol! Sabadell!
L'equip arlequinat va ser quart amb 32 punts, només superat pel campió Real Madrid, per les Palmes i pel Barça. Mig segle després, recordem jornada a jornada el que és, números en mà, el millor any de la centenària història arlequinada.
29 de setembre de 1968. Els cartells enganxats a ells avisaven. Visitava la ciutat el líder de la primera divisió. El Sabadell arribava amb la moral pels núvols. Les victòries contra el Granada i el Zaragoza havien situat al capdavant de la classificació l'equip dirigit per Pasi Guito per primer cop en els gairebé 65 anys d'història arlequinada. Al vell camp d'Altavix, que li quedaven 8 anys de vida abans de la mudança al Martínez Valero, el tècnic guipuscoà va repetir 11. Pepe Martínez, Isidro, Arnal, Garzón i Muñoz, aquests dos últims endarrerits al mig del camp, Torrent, Montesinos, Pujol, Vidal i Ortuño. A l'eix de la defensa també hi figurava Mario Rolando Pini. El central uruguaià arribava als 100 partits a primera divisió després de defensar els colors del Valladolid i el Mallorca. Les coses no van començar bé a ells. Als dos minuts, García va inaugurar el marcador amb una centrada xut sense angle i als 20, Asensi va estavellar una pilota al pal amb la mala sort que el rebot va picar al cos de Muñoz i es va convertir en un gol en pròpia. Els il·licitants van proposar un ritme frenètic que el Sabadell va saber contrarrestar amb ocasions moltes generades a les botes de Pujol, però els arlequinats no van estar encertats de cara al gol. Només començar la segona part, Serena va posar la sentència amb el tercer gol de la tarda després que a Pepe Martínez se li escapés un xut de Lezcano. Al Sabadell se li marxava el liderat i la imbatibilitat a ells. Per acabar-ho d'adobar, el col·legiat valencià Cardós anul·lava un gol per suposat fora de joc a Vidal. Al final del partit, Pasieguito felicitava l'equip rival.
El resultat ha estat una mica exagerat. El que fa l'Elche ha fet els naturals mèrits per adjudicar-se la victòria. No obstant això, ha tingut molta sort assolint els dos primers gols. Això no resta mèrits perquè l'11 il·licità hagi realitzat un bon partit, ja que ha jugat amb empenta i fluidesa.
Després de tres jornades, el Sabadell deia adeu al liderat i queia a la setena posició amb 4 punts, els mateixos que el Pontevedra i el Barcelona. I la setmana que ve, els arlequinats tornaran al camí de la victòria coincidint amb la visita del desaparegut Club Deportivo Málaga.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esport Sabadell. Kiki Jackie Chan.
Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me back. Just 'cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy.
Just a little.
'Cause I admit I'm crazy about that lady. Yeah, yeah. Finger to the world, let's fuck you, baby. I've been slaving, gun the pussy 'cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Bouncing like a yo-yo. Life on fast forward, but we fucking slow, mo. Yeah, yeah.
She said she too young, don't want no man.
Doncs va, un minutet passa d'un 1:45 del migdia després d'escoltar aquestes cròniques excel·lents que ens porta el Pau Vitorí rememorant el millor any arlequinat d'ara fa 50 anys, us ho havíem promès. És moment de parlar de rugbi i per fer-ho tinc a dos protagonistes aquí ja a la taula, com és en Bernat Sus. Bernat, bona tarda.
Bona tarda.
I en Daniel Marcos. Daniel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dos dels 5 jugadors que encara queden des de la fundació del club l'any 2014, una entitat jove de la ciutat però que any rere any creix i ho fa amb força i compromís també cap a la ciutat. Després d'un estiu mogut amb el tema dels camps d'entrenaments, aquest cap de setmana ja comença la competició per l'equip masculí a Divisió d'Honor. Aquest diumenge, al camp de l'INEF Lleida, s'estrenen els de Fran González a partir de les 12 del migdia. Primera pregunta gairebé obligada, em direu que sí, entenc. Preparats pel partit ja, Bernat, Daniel?
Sí, preparats sí, però bueno, el Lleida ja l'any pas... És un gran equip i ens costarà, però bueno, per al seu camp és un camp molt dur, que s'ha de treballar molt, però bueno, ja... El primer partit veurem com va, intentarem anar amb totes i poc a poc a partir d'aquí anar construint.
Daniel, pel que m'explica o pel que explica en Bernat, serà complicat treure alguna cosa positiva en aquest primer desplaçament.
Bueno, serà un partit complicat, és un equip que és molt, molt ràpid. Nosaltres estem entrenant aquestes coordenades també per intentar parar-los i subvertir el seu joc també, però intentarem treure un bon resultat, però sí que és veritat que serà difícil. Diria que van ser un dels finalistes de l'any passat, si no vam guanyar la final, així que de Divisió d'Honor Catalana. Així que, bueno, nosaltres estarem allà per plantar cara, clar.
Parlàvem de l'INEF Lleida, que és un dels equips, també hi ha el Gòtics de Barcelona, el Castelldefels Rugby Union Club, a l'Osona, el Quebrantahuesos, aquest m'ha fet força gràcia, o no, ara m'ho explicareu. L'INEF Lleida, com dèiem, i també l'equip de la Garrotxa. No sé si l'INEF és un dels favorits, si en teniu algun altre que d'aquí fa una mica de por, aquests Quebrantahuesos, no sé si... L'any passat a mi no em sonen, no sé si són nous.
Bé, en relació al tema del grup, nosaltres hem valorat, o venim de fer des que va sortir el grup parlant que és, si no el grup més fort de la Divisió d'Honor Catalana, possiblement, bueno, dels més forts. Hi ha molts altres equips, el Gòtics també potser són uns dels favorits, i el Quebrantahuesos, el tema és que són un equip que venen de la Federació Aragonesa i ells van demanar per falta de nivell o el que fos integrar-se entre la Federació Catalana, són de prop d'Osca, i també, bueno, s'ha de veure, però també és un equip que valorem que són bastant, bastant forts.
Haureu de jugar allà o ells vindran a jugar aquí?
No, contra el Quebrantahuesos ens toca anar a Osca també.
Heu d'anar fins a... Els desplaçaments també es comencen a allargar, ja?
Hem tingut mala sort en el sorteig i ens toquen allà i d'allà a Osca, sí.
Si us pregunto en general, l'objectiu de la temporada, millorar el que vau fer l'any passat, és possible, probable?
Mira, aquest any el primer objectiu és aquesta primera volta intentar mantenir-nos a Divisió d'Honor, vale? Som 7 en el grup, hauríem de guanyar 3-4 partits, el primer objectiu és aquest, i un cop ja estiguem per la segona volta classificat per Divisió d'Honor, llavors és aprofitar que està a Divisió d'Honor per aprendre al màxim i de cara a l'any que ve ja tornar-nos a reafirmar. Si en el cas de que no ens poguéssim mantenir a Divisió d'Honor, llavors sí que aniríem a per tot a primera, que és com l'any passat vam quedar quarts, aquest any aniríem a per tot, però el principal objectiu és mantenir-se a Divisió d'Honor ara, aquesta primera volta.
L'any passat no es va poder aconseguir això de mantenir-se, per tant, pel que em dius, Bernat, és la idea de fer allò, com deia l'entrada, fer un passet any cada any i anar creixent, no? També, Daniel.
Sí, sí, nosaltres valorem molt positivament la nostra evolució com a equip. Cada any hem anat pujant de divisió. Aquest últim any vam arribar a les semifinals de la primera catalana, i llavors aquest any, doncs, com deia el Bernat, doncs seria quedar-nos, reafirmar-nos a la Divisió d'Honor catalana i de cara a l'any següent, doncs, fer un passet més, encara més. Llavors nosaltres, la nostra progressió que valorem és aquesta.
Vosaltres sou dos dels veterans de l'equip, eh? Ja ho podem dir així. Sou, de fet, com deia també l'entradeta, que m'ho han xivat, eh? Dos dels cinc que només quedeu de primer equip que veu formar aquí a la ciutat de Sabadell. Hi ha hagut molts canvis a l'equip respecte a l'any passat? Es manté la base? Com ha anat això, Bernat?
Bueno, la base una mica la mantenim, però sí que és veritat que aquest any hem perdut bastants dels veterans que teníem. També hem sumat gent nova que, bueno, a poc es van integrant i hi ha potencial a l'equip, evidentment. Però sí que hem perdut una mica la base, però... Hem perdut una mica de base, però molta part encara seguim allà, i la idea de rugby, de com juguem i com jugarem i com afrontarem cada partit, és la mateixa.
De fet, el míster sí que segueix, en sí. Frank González, que jo crec que és una mica també el pal de paller de l'equip.
És la nostra referència. Sense ell no haguéssim pogut arribar on estem ara, i li estem molt, molt, molt agraïts que vingués amb nosaltres fa un parell de temporades i que ens estigui aportant tot el que ens està aportant. Ja dic, sense ell hagués estat impossible arribar fins aquí, i creiem que és el pilar base del nostre equip i per seguir evolucionant.
Heu perdut jugadors, Bernat, però no per això l'equip se n'ha de ressentir, pel que em deies?
No, sense dubte. És a dir, hem perdut algun jugador, però l'equip, potser aquest primer partit sí que, clar, se'n ressenteix una mica, perquè vulguis no, molts automatismes que tens amb els jugadors l'any passat, que aquest any no tens, però no, això amb una mica d'entreno, una mica de pràctica i una mica de comunicació entre els nous, ho tindrem.
Ha arribat gent nova? És gent jove? És a dir, la gent que arriba al club ara és gent allò jove, amb ganes, que vol allò, doncs, començar en un esport com aquest? No sé si hi ha alguna mica de referència en aquest sentit, de si és gent jove o si és gent ja gran, veterana.
Mira, aquest any hem tingut diverses incorporacions. Hem agafat gent de Sant Aures, que és el club universitari de l'Autònoma, han vingut alguns reforç d'allà, i sobretot hem agafat gent del Sant Quirze, que... estaven a l'escoleta de Sant Quirze, que ens vam fusionar els dos clubs. Són nois que ja han passat el sub-16, per tant ja poden jugar amb el sènior, i a poc a poc es van integrant amb el nostre equip. De moment encara falta una mica de rodatge, i però és això, hi ha molt potencial, i si en general les noves incorporacions són joves i estaran durant un temps ajudant-nos.
Doncs va, arribarem d'aquí a 7 minutets, a 2:45 del migdia. Estem a l'Hotel Suís parlant de rugbi, perquè aquest cap de setmana l'equip masculí del Sabadell Rugby Club inicia la seva temporada, la cinquena ja, per tant, déu-n'hi-do. Parlo de cinquena temporada, Bernat, Daniel, i a mi m'han dit, m'han xivat, diu, escolta, pregunta'ls-hi pels primers partits que jugàvem, pels les primeres competicions. Bueno, tots dos ja em rieu, d'entrada. Clar, si jo us demano les diferències entre com us presentava el primer partit de fa 5 anys a l'actual, segurament que eren moltes i moltíssimes, no?
Nosaltres, quan abans deies el tema dels veteranos i tal, nosaltres sempre parlem que som bueno, ara en som 4, no 5, em sembla, aquest any. Diem que som els 4 del bus, perquè el primer partit ens va tocar en posta a jugar, i vam agafar com un bus, Bernat i tal, va ser bastant graciós, no? I bueno, diferències és que vam anar allà en posta i realment no teníem ni idea de jugar a rugby. Sí. Jo t'explico, jo tinc el dubtós honor de ser el primer expulsat del Sabadell Rugby Club, i em van expulsar no per una cosa que fes així bèstia ni res, sinó una groga, va ser per acumulació de faltes d'equip. El rugby, si fas el teu equip fa moltes faltes i arriba un moment que l'àrbitre considera que, bueno, el golito que apaga el pato em va tocar a mi i jo no tenia ni idea.
Era per desconeixença, per desconeixement absolut de la regla.
Sí, sí, cops de càstig, faltes, i no teníem realment, bueno, no teníem ni idea del que estàvem fent, en realitat.
Fa uns anys érem, o sigui, érem una banda. Ara, com a mínim, ja som un equip amb cara i ulls i pots dir que juguem a rugby. Fa 4 anys deies, aquests que estan fent aquí.
En Bernat Sus, que a més també és part de la junta d'aquest Sabadell Rugby Club, abans jo ho comentava així per sobre, aquest renou que hi ha hagut aquest estiu amb el tema dels camps d'entrenaments. Jo he posat aquí l'entradeta, s'ha solucionat, i ho he posat entre cometes, perquè quan parlem amb vosaltres la idea és, bé, de moment hem passat un any més, no? Que és una mica la sensació d'hem passat un any més. Esteu contents per com ha quedat la cosa, Bernat?
A veure, és això, hem passat un any més, horaris són millors que els de l'any passat, una mica, però clar, ara ens estem entrenant el dimarts a un lloc, dijous a un altre, divendres un altre cop a Sant Oleguer, jugant els dissabtes a la Roureda, que vulguis o no, desplaçar-te tant és... No ve gens de gust agafar tot el material, tots els percutors, les pilotes, els conos, les aigües, i vulguis anar al final, clar, no, crea un problema. El nostre objectiu seria això, que anar a parlar amb l'Ajuntament i ens diu, mira, aquí teniu un projecte que sabeu que durant 4 anys tindreu aquest camp amb aquests horaris, i llavors és com podrem créixer com a club, perquè la gent nova que ens vingui direm, mira, és que tenim aquests horaris, pots venir a provar-ho quan vulguis. I però clar, a l'estiu ens deien, oh, puc venir a provar, quan entreneu? No ho sé, saps? Ja t'informarem.
La sensació, i ara faré una mica allò d'advocat del diable, perquè jo sabeu que aquí a la ciutat hi ha molts clubs i gairebé tots acaben queixant en un moment o altre de no tenim camp, no tenim lloc. Potser no és tant de no trobar el camp, sinó de no veure que hi ha una estructura, no? Pel que deies, Bernat, Daniel, de dir, escolta, mira, potser no serà el que desitgeu, però serà això durant 4 anys, sí. Potser no és el que us agradaria, però veuríeu que hi ha un futur més enllà d'aquest estiu i d'aquest any, no? Entenc, perquè també a vegades, per posar-ho tot en context.
Sí, sí, clar, bé, nosaltres recordo quan ens van donar la Roureda, ens va fer com molta il·lusió. Nosaltres havíem passat per Santa Coloma, vam estar 2 anys, el primer any entrant a jugar a Santa Coloma, després només jugant, i quan ens van donar el primer camp nosaltres ja, bueno, doncs serà casa nostra. No ho va poder ser, l'any passat també variàvem de camp, aquest any un altre cop, i es va allargant, es va eternitzant, per nosaltres és una mica passat, però bé, ja et dic que portem 5 anys així, estem una mica més o menys acostumats, i ens sap sobretot greu pel que deia el Bernat de no poder créixer com a club, perquè sí que és veritat que tenir un lloc on assentar-nos, on fer club, on poder fer les nostres jornades més enllà dels partits, etc, i poder sobretot dir a la gent, doncs mira, aquests són els nostres horaris, i de cara a l'any que ve també serà així. El fet de no poder dir de cara a l'any que ve això serà així, això evidentment ens perjudica. I bueno, sí, evidentment ens conformem perquè és el que hi ha una mica, però nosaltres seguim a la nostra, buscant els nostres resultats esportius i creixent com a club, que també ho estem fent.
Els dos parleu del fet aquest de créixer com a club. Una de les branques que va sorgir en un moment donat va ser l'equip femení, que com dèiem no comença fins a la setmana vinent, no? Si no m'equivoco, cap de setmana vinent és quan comença. Bernat, tu que ets de la junta, va, fes-nos 5 cèntims de com es presenta aquesta temporada pel femení, quins són els seus objectius, etc.
Bueno, ha començat una mica entrebancada pel femení, perquè estaven ajuntades amb Santa Coloma, van decidir que les dues volien seguir, els dos clubs volien seguir per diferents bandes, i la idea del Sabadell era presentar-se com un equip federat només Sabadell, però per falta de fitxes i una mica de noies al final s'han acabat ajuntant amb Vegas, i bueno, ha sigut una mica d'entrenat perquè era ara ens federem, ara no, ara sí, ara no. Al final sí que hem pogut muntar un equip amb Sabadell i Vegas. I res, és una mica al principi conèixer entre els dos equips, començar a evolucionar, veure com va la relació, i després sí que és el que dèiem, si no tens un projecte de 4 anys és difícil plantejar-te objectius a llarg termini. De moment jo crec que pel femení és una mica començar-se a conèixer, començar a competir, afiançar totes les noies noves que es quedin l'any que ve i guanyar més noies, i així de l'any que ara l'any que ve ja fer un projecte només Sabadell Rugby Club femení i créixer.
On jugarà l'equip, però? Jugarà aquí? Jugarà fora?
Jugarà, quan juguin de locals, faran un partit a Sabadell i un partit allà a Vegas.
S'aniran tornant.
Exacte.
També hi ha altres temes que tenim pendents amb aquest Sabadell Rugby Club, com és, per exemple, el de l'escoleta aquest de Sant Quirze, com va la Unió, com estan en tot plegat, es pot tirar endavant, si el fet aquest tampoc de no tenir camps i també ho endarrereix una mica, com està això, Bernat?
Això va molt bé amb la gent de Sant Quirze, hi ha un bon entendiment, va molt endavant. Sí que el Prat ha de tenir un camp, vulguis o no, el que, una de les idees era fer activitats conjuntes als dos clubs per unificar-nos a més, que l'escoleta conegui el sènior conegui l'escoleta, els nens, els pares, tenir una mica tots un estil de joc i tal, però el no tenir un camp on poder fer jornades, on poder fer entrenos conjunts i tot això ho dificulta una mica, però a poc, ja, des de les dues bandes estem posant molt esforç i moltes ganes i va tirant endavant. Va.
Jo recordo que a l'inici de l'estiu parlàvem també de la idea de fer un equip sub-18. No sé si això s'ha pogut tirar endavant, si s'ha frenat també pel tema aquest de no tenir camps, o com està això, Bernat?
No, el sub-18 al final no es farà, el que sí que hi ha és el Sant Quirze, hi tenim el sub-16, i els nois que ja no puguin jugar amb el sub-16 vindran amb el sènior, potser no competir, perquè vulguis o no, un nano de 16-17 anys competir a un nivell sènior a divisió d'honor, potser li va una mica gran, però bueno, també depèn. Però sí que començar a agafar rodatge amb el sènior per de cara a l'any que ve o d'aquí 2 anys ja ser una peça important en el club.
I aquest projecte el deixeu aparcat per l'any vinent o de moment no li poseu data?
Si sortís l'any vinent seria ideal, però de moment tampoc és la màxima prioritat.
Doncs amb en Bernat Sust i en Daniel Marcos parlant del Sabadell Rugby Club, una mica de l'actualitat de l'entitat, també per, òbviament, parlar de l'inici de temporada. Com us dèiem, comencen aquest diumenge al camp de l'INEF Lleida a partir de les 12 del migdia. Òbviament, tota la sort del món. Us desitgem, Bernat, Daniel, per aquest partit. Complicat, pel que dèieu, es pinta complicat, però vaja, s'intentarà, suposo que treure el màxim resultat positiu, que ja sabem que en això del rugby no és només guanyar, a vegades també hi ha allò, els bonus defensius, etc, que també són importants. En fi, Bernat, moltíssimes gràcies per seguir a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies.
I també, Daniel, moltíssimes gràcies per seguir.
Moltes gràcies.
Moltíssima sort. Nosaltres, 2 minuts de pausa i seguim aquí parlant i actualitzant tota la informació esportiva de la ciutat.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions compta expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Seguim a l'Hotel Suís quan passen 3 minutets del punt de 2:45 de la migdia. Tornem a tenir aquí a l'estudi en Pau Vituri. Què tal, Pau? Bona tarda.
Hola, Marc. Bona tarda.
Per aquesta setmana és de molt waterpolo. Ahir s'estrenava el femení del Natació Sabadell en competició nacional i ho va fer, com sempre, amb victòria, Pau.
Sí, es disputaven a Can Llong les dues semifinals de la Supercopa d'Espanya i precisament doncs, el club doncs, protagonitzava la primera semifinal contra el Mataró. Un partit amb un petit ensurt inicial, va començar guanyant el Mataró per 0-2. De fet, el primer quart perdien les de David Palma per 2-3, però bé, visto y no visto, que se sol dir. Ho van arreglar amb un parcial de 7 gols en el segon quart i, per tant, doncs, van acabar guanyant aquest partit per 16-9, amb 3 gols les màximes golejadores del partit, Bea Ortiz i Maika García. Per tant, el David Palma, després del partit, l'entrenador del club, estava content, però allò a mitges.
El que més havíem marcat o més havíem demanat a les jugadores és estar molt agressives en defensa. I hem rebut un parell de gols de boia, hem rebut llançament fàcil, que normalment no estem a aquest nivell, tenim un nivell molt més alt a nivell defensiu. Però bueno, la valoració bona, al final em quedo que amb la participació de moltes jugadores joves, juvenils, d'alguna cadet, anem agafant ritme de partit i amb ganes ja de jugar a la final contra el Sant Andreu.
Una convocatòria on també, de fet, hi havia jugadores molt joves, Pau.
Sí, de fet, serà una mica la tònica, de, si més no d'aquestes setmanes, fins que no arribi el nou fitxatge, la Maggie Stephens i també l'altra nord-americana, la Kylie Noyeschool, que s'ha d'incorporar al gener. Per tant, doncs, hi ha aquestes dues places lliures, per tant, serà habitual veure noies del planter a les convocatòries de David Palma. De fet, ahir, l'últim quart, el juga sencer l'Ainara Ferrer, sota pals, la portera suplent del club, de la Laura Ester, juga també bastants minuts a partir de la segona part la Gisela Ferrer, va jugar la Judit Prados, que és de l'any 2002, i la Lídia Dot, que va marcar el 16è gol, i atenció a aquesta dada que veig que et comença a fer mal, Marc, nascuda el juny del 2003, per tant, 15 anys.
15 anyets
té la Lídia Dot, doncs això, que va marcar l'últim gol del partit. Per tant, estava molt satisfet, ara sí, amb aquest aspecte, el David Palma.
És el pla estratègic a nivell esportiu que té el club i és el pla Pedrera, anem incorporant jugadores joves i sí, mentre no tinguem les dues jugadores americanes anirem incorporant jugadores i fins i tot quan les tinguem, aquests partits que a nivell tècnic considerem que és oportú que vinguin, entrenant en convocatòries jugadores juvenils o cadets perquè tinguin l'experiència de jugar amb aquest primer equip i que vagin aprenent.
Doncs d'una banda el Sabadell que no va fallar en aquesta semifinal de Supercopa d'Espanya i a l'altra banda també resultat esperat, tot i que potser un marcador més ampli del que això ens esperàvem, Pau.
Sí, la segona semifinal es jugava just després a Can Llong, la protagonitzaven Sant Andreu i Terrassa, evidentment favoritíssim l'equip andreuenc. Ara bé, el resultat final d'1-15, doncs pocs se l'esperaven. De fet, escoltarem també demà el David Palma dir que compta amb aquest Sant Andreu que s'ha reforçat molt i molt bé.
Parlarà molt bé, no? Meravelles del Sant
Andreu.
Sí,
sí. La final, per cert, diumenge 12 del migdia, no a Sabadell, es disputa a València, mateix escenari, per cert, que l'any passat, i si guanya el Sabadell, atenció també a aquesta dada, seria la desena Supercopa d'Espanya del club en les 10 edicions de la Supercopa d'Espanya que s'han celebrat. Per tant, tota una fita, una més, d'aquest equip femení que va batent rècords. I per cert, Marc, abans que m'ho deixi també, demà comença aquesta segona fase de la Champions a Can Llong. Atents també a totes a les xarxes socials, evidentment, però també els butlletins de Ràdio Sabadell. Demà a l'Hotel Suís també tindrem una conversa entre dos jugadors que s'enfrontaran dissabte, Vicente Matoso, del Sabadell, i Òscar Aguilar, que és el capità del Terrassa.
I el Sabadell que ha d'estar d'anar al Terrassa, perquè de fet tot fa pinta que s'ho jugaran contra els terrassencs a aquesta opció de classificar-se per la següent ronda de la Lliga de Campions. Estarem atents, com sempre. Pau, gràcies.
A tu.
Fins ara. Va, nosaltres seguim a l'Hotel Suís, deixem, aparquem una miqueta el waterpolo, l'aigua, i parlem una altra vegada de futbol. Això sí, en una d'aquelles seccions fixes que tenim aquí a l'Hotel Suís, unes càpsules que ens prepara cada setmana l'Adrià Royó, que porten per nom Futbol sobre el fang i que ens permet recuperar la història futbolística de la ciutat de Sabadell, dels equips que han passat per la nostra ciutat. El primer reportatge, o el reportatge que escoltarem ara, ens explica què va ser de l'Atlético Marineles.
Futbol sobre el fang.
Tres equipacions diferents va arribar a tenir l'Atlético Marinales, el club en el qual ens centrem avui en tan sols 7 anys d'història. El 1975, l'equip sabadellenc va estrenar-se jugant d'arlequinat negre i vermell, amb els pantalons negres. Poc més d'un any van durar aquells colors fins al 1976, quan van passar al blaugrana a ratlles amb pantalons blaus, és a dir, com el Barça. El més curiós del cas és que 2 anys més tard van tornar a canviar la samarreta i ho van fer amb uns colors i amb una forma ben diferent. Samarreta groga amb una franja diagonal, és a dir, com la del Rayo Vallecano o la selecció del Perú, de color vermell. Els pantalons, això sí, van continuar sent blaus. Per tant, en 7 anys, 3 samarretes amb 5 colors i cadascuna d'elles amb un disseny diferent. Arlequinada, ratllada i amb una franja diagonal. Aquesta és la història cromàtica i estilística de l'Atlético Marinales, un equip pel qual van passar jugadors com Tàrrega, Reyes, Cobos, Romero, Moreno, Castro, Casasallas, Mercader, Sánchez, Martínez o Mampel. Els seus inicis, però, no es remunten a 1975, sinó un pèl abans. A principis dels 70, al barri de Raona Marinals, un grup d'amics va formar la Penya Tres Botes. Jugaven com aficionats, sense federar, i ho feien contra d'altres equips d'aquest tipus, d'altres zones de la ciutat i també algun que altre de federat. No va ser fins al 1975 quan van decidir inscriure's a la federació amb aquesta nomenclatura d'Atlético Marinales Futbol Club. Jugaven al mateix camp que la Marina i el Cachorros, el dels col·legis. Uns anys després, però, tots van passar el que es va fer de nou rere les naus d'en Ramiro Fernández. Mai van arribar a categories regionals, es van quedar a l'avantsala, a la categoria aficionats. Malgrat això, sí que destacaven per la seva competitivitat. Aleshores, era habitual la suspensió de molts partits per la manca d'efectius, però en canvi l'Atlético Marinales poques vegades va haver de recórrer això perquè gairebé sempre tenia jugadors. Als Marinals, l'equip va deixar empremta, tot i que això sí, sense arribar a l'alçada de la Marina. I és que durant els 7 anys de vida de l'Atlético Marinales, al marge de no assolir cap ascens, tampoc van arribar mai a una fase final del prestigiós torneig Antonio Struc, que enfrontava els equips de la ciutat, i això que cada any hi prenia part.
El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell, de Javier Maiquez.
Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell. Take your mark. Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs seguim a l'Hotel Suís i ara és moment de parlar de bàsquet, perquè si ara fa uns dies us explicàvem l'estrena dels equips femenins sabadellencs a les competicions d'aquest esport, ara és moment de parlar de l'inici de les lligues masculines a Copa Catalunya i també a Primera. De fet, a Copa Catalunya enguany només tenim un equip, que és el Bàsquet Pia. Recordem que l'any passat tant el Sant Nicolau com el Club Natació Sabadell van perdre la categoria. Per tant, protagonisme avui pel Bàsquet Pia i, de fet, ja tenim el seu entrenador a l'altra banda del telèfon i el saludem. Bon dia, Jaume.
Hola, molt bon dia.
En Jaume Prat, l'entrenador del Bàsquet Pia, que ara ho explicàvem, l'any passat els equips d'aquí de la ciutat van patir molt i vosaltres també, déu-n'hi-do, per mantenir aquesta categoria, que entenc que aquest any ha de ser una mica diferent, Jaume.
Els equips de la ciutat ens movem amb pressupostos baixos, llavors la dinàmica doncs és aquesta, no? Els objectius són salvar categories i nosaltres doncs portant 3 anys a la categoria amb l'experiència que tenim i hem pogut doncs complementar l'equip, doncs esperem aquest any tenir més solvència a l'hora de complir el nostre objectiu, que és la permanència.
També t'ho volia preguntar, si heu modificat molt l'equip, fins a quin punt heu fet canvis. Jaume, explica'ns.
Hem intentat buscar un equilibri, tenir un equip més equilibrat, i hem mantingut el bloc de l'any passat i hem incorporat dos jugadors, el Joan Cuevas i el Reixit, doncs que ens donen, creiem, aquest equilibri, no?
No vull que, vaja, que et posis més medalles de les que pertoquen, Jaume, però potser una de les millors novetats és que tu segueixes a l'equip, i entenc que això també és important, tant pel conjunt en general com també per tu.
Sí, vam acabar amb una dinàmica molt positiva l'any passat, jo també volia seguir entrenant a Sabadell, a casa, llavors tot es va ficar favorable per poder seguir.
Tu em parlaves ara que, vaja, que l'objectiu general és el de mantenir la categoria. El cert és que l'any passat es va patir molt, 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 molt. Tu em deies ara, aquest any la plantilla s'ha configurat per tal de ser un pèl més solvents. Creus que ho podreu ser, Jaume?
Sí, la intenció i l'expectativa que tenim és aquesta, no? Intentar doncs arribar a les últimes jornades sense la necessitat imperiosa de sumar. A partir d'aquí, doncs, ja saps com va. Vull dir, l'esport no hi entén de pressupostos, les lligues doncs van molt en funció de les dinàmiques dels equips, i a partir d'aquí, doncs, tant de bo puguem parlar d'aquí 3 o 4 mesos i veure'ns que estem en una situació molt més còmoda que aquests últims anys.
Aquest bàsquet PIA que estareu enquadrats en el grup 2 d'aquesta Copa Catalunya, no sé si has pogut estudiar quins rivals tindreu enguany, si consideres que és una lliga més complicada que l'any passat, si és un pèl més factible, si mantindrà el nivell de l'anterior.
Els desplaçaments són complicats. Tenim, per exemple, la segona jornada ens anem a Tortosa. Llavors, és un desplaçament llarg, els equips d'allà baix doncs tenen molt més pressupost, llavors tenen jugadors doncs americans amb moltes garanties, però la nostra intenció és competir contra tothom i això sí, assegurar els partits de casa i a fora doncs arrastrar el màxim de punts que puguem.
Et pregunto per la primera jornada, que de fet debuteu a casa, no sé si ets d'aquells entrenadors que li dona importància això de fer el debut a casa.
És important, però no sé si aquestes alçades debutar o no a casa és determinant per complir els objectius, però sí, millor això que començar fora contra un equip que probablement ha d'estar a la nostra lliga, no? L'AS.
Correcte, parlem de l'AS de l'Hospitalet. Fins a quin punt l'heu pogut estudiar? Coneixeu com juguen? Si ja el teniu vist d'anteriors temporades, Jaume?
Cada any és un món, Llavors nosaltres ara aquestes alçades intentem enfocar-nos en nosaltres. Sí que és veritat que hem vist alguna cosa del rival, però la gran importància ara és aconseguir els mecanismes per donar bon joc, bona defensa, i a partir d'aquí doncs competir el partit.
Això et volia preguntar, fins a quin punt heu d'implementar o de posar en valor el vostre joc, Jaume. En què destacarà el bàsquet PIA aquesta temporada? Quins aspectes t'agradarà incidir de l'equip, Jaume?
Suposo i espero que tots els entrenadors et diguin que volem fer un bon bàsquet, no? Com a equip. El tema és aquest. Volem córrer, volem defensar fort per poder córrer i a partir d'aquí compartir la pilota, tenir bones situacions de tir i tenir bons percentatges. Això seria la idea complerta del joc, no?, que volem donar.
El primer partit és aquest mateix diumenge a les 6 al pavelló del carrer Garcilaso, i entenc que un bon moment per fer una crida a l'afició i que en aquesta primera jornada doncs us vinguin a donar un cop de mà, que siguin aquell sisè home que tant es diuen això del món de l'esport.
I tant, en els últims 3 anys la veritat que l'ambient és molt maco, molt positiu, les grades estan plenes i doncs, hosti, jugar així és un goig, no? I només agrair això, que la gent a les 6 de la tarda d'un diumenge tingui temps i ganes de venir, vull dir, ja per nosaltres és un luxe.
Doncs amb en Jaume Prat, que hem xerrat una estoneta de la temporada que comença aquest mateix cap de setmana del bàsquet Pia, equip sabadellenc que competirà a Copa Catalunya al grup 2 i que s'estrena aquest diumenge a les 6 de la tarda jugant contra l'AS de l'Hospitalet. Agraïm moltíssim a en Jaume Prat que ens hagi atès al telèfon. Jaume, moltíssimes gràcies i, òbviament, moltíssima sort aquest diumenge.
Moltes gràcies i gràcies pel suport que doneu al bàsquet.
I anirem xerrant al llarg de la temporada, ja t'aviso, Jaume.
Molt bé.
Una abraçada.
Vinga, igualment.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
No deixem el bàsquet perquè els altres dos conjunts que l'any passat competien a Copa, el Natació Sabadell i el Sant Nicolau, enguany, com dèiem, els trobem a primera després del descens de tots dos. Els nedadors tenen aquesta temporada tot un mite del bàsquet sabadellenc a la banqueta. Es tracta de Jonathan Ramírez, que s'estrena així al capdavant del sènior del Natació Sabadell. En la primera jornada s'enfrontaran al Club Bàsquet Ramon Llull. El tècnic sabadellenc diu que en aquesta nova campanya han de ser ambiciosos.
Bueno, yo creo que internamente, sobre todo los que estamos aquí desde otros años y demás, obviamente claro que nos gustaría pues poder afrontar la temporada con ese reto, ¿no? Es decir, y nos gustaría el año que viene pues devolver otra vez al club la categoría de Copa Cataluña, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos que esperar y poco a poco, es decir, y tampoco no vamos a colocarnos ese objetivo prioritario, es decir, cuando antes de todo eso yo personalmente tengo otros objetivos, tengo otro tipo de objetivos de día a día.
Un Jonathan Ramírez que no vol pensar tant en el joc del rival com si en els del seu equip a l'hora de plantejar el primer partit de la temporada i diu que si són capaços d'imposar el seu ritme tindran opcions d'endur-se el duel.
Bueno, este año lo que estamos intentando un poquito, ¿vale?, es jugar con un poquito de ritmo, ¿vale?, ser un equipo un poquito más agresivo que otros años, ¿vale?, es decir, cambiando un poquito el tema de la filosofía también, es un equipo prácticamente nuevo. Solo continúan 4 jugadores, entonces, bueno, se da un poquito más alegre en el juego, apretar un poquito más en defensa y, bueno, a partir de ahí, pues lo que nos pueda dar.
Aquest primer partit de Lliga del club comença dissabte a 6:15 de la tarda. El Sant Nicolau, en canvi, haurà d'esperar una setmana més pel seu debut, ja que el seu partit contra el SAF ha quedat suspès. Els grana aquesta temporada estaran entrenats per Sergio Fernández, el tècnic dels col·legials, parla dels objectius que s'han plantejat.
El primer objetivo no es nada resultadista, es el primer objetivo es volver a disfrutar jugando, a reilusionarse, es decir, es un equipo que de la temporada pasada y el descenso y con únicamente 2 victorias como pasó el año pasado, pues esto pues hay una losa grande dentro del equipo y bueno, pues hay que volver a reilusionar y disfrutar jugando. El segundo objetivo es con plantilla joven, con participación de jugadores de 16, 17 años, seguir su formación y su crecimiento.
Un Fernández que no amaga que la ambición de la entidad pro es tornar a Copa Cataluña.
Bueno, yo creo que hemos de ser de inicio ambiciosos, es decir, yo creo que al margen de que el equipo se haya perdido la categoría del año pasado, yo creo que San Nicolau, pues su marca, su tradición, pues al final vienes con el cartel de Copa Cataluña y esto el resto de equipos lo ven. Y el otro punto que he comentado muchas veces con los jugadores y con el equipo es que todo el mundo parte de cero, que no importa lo que hayas hecho el año pasado, y creo que de inicio pues tienes que marcarte objetivos, que eso al final es lo que te hace el motor, ¿no? El motor de ir a entrenar con ganas, de ilusionarte, y el partir de cero pues partes con las mismas condiciones que el resto, y entonces creo que en ese sentido hemos de ser ambiciosos.
Com dèiem, el debut del Sant Nicolau es farà esperar, ja que no serà fins al 7 d'octubre contra l'Esfèric Terrassa a casa.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Seguim en l'àmbit poliesportiu perquè aquest cap de setmana també es posa en marxa la Lliga Catalana d'Handbol amb el Creu Alta com un dels equips potents de la competició. L'equip que aquesta temporada entrenarà Sergi Cifré debuta a casa contra el Calella, un conjunt sempre complicat. Després d'una gran temporada passada amb Irra Damont a la banqueta, els creualtencs volen enguany donar un pas endavant amb l'arribada del nou míster. L'entrenador local analitza el rival de la primera jornada, un Calella que l'any passat ja va posar contra les cordes dels arlequinats.
Bueno, per lo que tenim de l'any passat, en principi és un rival contundent, amb força, vull dir que defensa una defensa així 6-0, i també surt una miqueta al contraatac per la banda esquerra. I tenen bon xut exterior, el Itxi que mou bastant, i bueno, més o menys això. El que m'han dit que em sembla que l'Ichi no continua aquest any, però bueno, mai se sap això.
Per contra, Cifré espera que el seu equip pugui desplegar un joc ràpid i directe, això sí, incidint en el treball d'atac en estàtic, un dels punts a millorar del seu equip, segons Cifré.
Doncs sobretot en defensa, crec que ens hem de basar en una bona defensa i a partir d'aquí intentar sortir al contraatac. I després doncs, seguir millorant l'atac estàtic, que crec que és el que més ens costarà en aquest partit, a part de la defensa, perquè és una defensa 6-0, amb molts quilos, vull dir que treballa bé, i crec que és el que més ens costarà del partit, superar l'atac estàtic contra aquesta defensa.
Aquest Creu Alta Sabadell en vol, Calella juga dissabte a 6:45 del vespre.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia ja preparen els seus pròxims objectius corresponents a la jornada 3 de la segona divisió B nacional, uns partits que els dos equips sabadellencs afronten amb molt optimisme després de guanyar ara fa una setmana tots dos. Per una banda, els nedadors visitaran la casa del Manresa, el vigent campió de la categoria, i per l'altra, els escolapis es desplaçaran fins a la pista del Vellsport. Els nedadors volen sumar, de fet, la tercera victòria del curs, però no ho tindran gens fàcil. El següent partit, com dèiem, és a casa contra és a casa del Manresa, el conjunt del Bages. També té 6 punts, per tant es tracta d'un dels duels més emocionants de la categoria. En un principi, els sabadellencs són millor equip. Ara bé, tot això s'haurà de veure en el partit. L'exigència serà màxima per la gran campanya anterior que van fer els bagencs. Diego Balanco, l'entrenador del club, dona les claus del partit.
Bueno, no va ser lo único, ¿no? Pero sí que va ser algo, creo que, principal, porque el que cometa menos errores será el que se lleve el partido. Creo que ellos, a pesar de que han bajado la plantilla, tienen buen equipo, y el que, como te he dicho, el que cometa menos errores en defensa, ese es el que se va a llevar el partido.
L'Escola Pia vol aconseguir la seva segona victòria de la temporada i la primera a domicili. Davant tindran el Vellsport, que té els mateixos punts, però va perdre la jornada anterior. Malgrat això, els de l'Hospitalet de Llobregat han confeccionat una gran plantilla. Ivan Martín, ex del Barça i del Gran Canària, entre d'altres, és el fitxatge més important que ha fet el conjunt hospitalenc. Borja Burgos ha explicat com han de jugar si volen aconseguir el triomf.
Jo crec que segurament la seva millor virtut és el joc ofensiu, l'atac. Tenen moltes variants, tenen jugadors molt ofensius, segurament precisament el seu defecte seria que no tenen aquest jugador més defensiu o que guarda una miqueta més la posició a l'hora d'atacar, i és el que haurem d'estar més atents. Alternen tant el joc en pivot com de 4, tenen moltes variants en aquest sentit, jugadors en desequilibri en l'1 contra 1, és un equip que ofensivament és molt complet i nosaltres haurem d'estar molt bé defensivament perquè és on crec que pot estar la diferència.
Tots dos conjunts juguen dissabte, el Vellsport Escola Pia comença a les 6 del vespre, mentre que el Manresa Natació Sabadell es disputarà un quart d'hora més tard. En canvi, el grup Zarraona, que competeix a tercera divisió, arriba una mica tocat a nivell mental després d'encaixar una golejada 8-1 en el debut aquest curs a la pista del Ripollet. Malgrat això, l'equip vol refer-se sumant els 3 punts en el seu pròxim partit. Serà contra el Vacarisses. Aquest grup Zarraona-Vacarisses es disputa dissabte 29 a les 8 de la tarda.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Vinga, i us expliquem que el Falcón Sabadell Esmatxa Gora Group debuta aquest cap de setmana a Primera Nacional contra el Blanchard Tolesa i arrencarà una temporada il·lusionant per a l'entitat falconista, que vol millorar la tercera posició de la passada campanya. Per tant, només hi ha un objectiu possible, com reconeix el seu entrenador Joan Nogueres.
La veritat és que amb el fitxatge que hem fet s'ha d'invocar una mica petita, però tot i que la temporada serà molt llarga, el nostre objectiu, sens dubte, és l'ascens.
El fitxatge al qual es referia Nogueres és el d'Albert Kenji Matsuoka, un palista que prové del Ripollet de Divisió d'Honor i que estarà acompanyat per la tripleta habitual Miquel Muñoz, Adrià Úbeda i Roger Blanco. El Falcón Sabadell-Olesa es disputarà el dissabte a les 6 de la tarda al pavelló de Cal Balsac. I en natació, les nedadores del club, Marina García i Catalina Corró, ja són a Holanda. A partir de demà, les dues participen a la Copa del Món que se celebra a Eindhoven aquests dies. García competirà a la prova dels 50, 100 i 200 braça, mentre que Corró nedarà a les proves d'estils. La barcelonina apunta que aquesta competició servirà per començar a agafar rodatge de cara al nou any que ara comença.
Home, doncs és un bon moment per competir, per posar a prova el que és el cap, per voler sortir, donar-ho tot i deixar una mica de banda doncs, les sensacions i com et trobes en aquest moment. Crec que és un bon moment per aprendre aquestes coses, que no sempre es té aquest moment de la temporada, i és això, apreciar a Trecià, que és el principi de temporada on els temps són relatius i sortir per disfrutar la competició.
Per Curro serà la primera competició defensant els colors del natació Sabadell. La mallorquina nadarà les proves d'estils. I un últim apunt de tennis, perquè segueix en marxa la 26a edició de l'Open BBVA Ciutat de Sabadell a les instal·lacions del tennis Sabadell. El jugador del club, Javier Barranco, busca el pas als quarts de final aquesta tarda, no abans de 4:45, jugant contra Kim Sorni. Ahir, el cap de sèrie número 2 del torneig, l'alemany Peter Heller va caure eliminat. Doncs fins aquí l'Hotel Suís d'avui. Demà hi tornem a partir de les 2 del migdia i amb l'Adrián Arroyo al capdavant d'aquest programa, com sempre, repassant les estadístiques d'aquest partit que ja se'ns acosta, aquest Villarreal B Sabadell, amb el Miguel Ángel Rodríguez, i escoltant també la roda de premsa, les paraules del tècnic de Torrent, Toni Saligrat, prèvies a aquesta, podríem dir-ho així, aquesta primera final del campionat. Nosaltres tornem demà, gràcies també al control tècnic, al Toni González, i a la redacció, en Pau Vituri. Salut i ràdio!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.